En Litoral FM te ofrecemos una taza caliente y una conversación amena. Aquí comienza el primer café.
8:45 de la mañana, muy buenos días, saludos de Raúl Martínez y Amanda Ortola. Mañana es 31 de octubre, noche de Halloween, una fiesta ya asentada en nuestro calendario de celebraciones que tiene orígenes celtas y raíces paganas. Pero aquí, en nuestra comarca, en la Marina Alta, la noche anterior a Todos los Santos se conoce como la Nit d'Ànimes, una noche en la que las almas de los difuntos vuelven a visitar a los vivos.
¿Qué dices, Amanda? ¿Me está dando miedo contando historias de muertos?
Nada, nada, la Nit d'Ànimes es una noche tenebrosa que también se relaciona con oscuras criaturas, brujas, el hombre del saco. Y es que la cultura popular valenciana tiene sus propios monstruos y de ellos vamos a hablar hoy en nuestro primer café. Nos acompaña en nuestros estudios Joan Borja. De su largo currículum nos quedamos con su faceta de escritor. También es profesor de la Universitat d'Alacant e investigador de cultura popular. Bon dia i benvingut, Joan.
Bon dia i bona hora.
De llegendes i monstres, tu en saps molt. Quins són els monstres més característics de la cultura valenciana?
Uf, no sabria dir-te, perquè és això de fer un ranking, no? Però el que sí que voldria reivindicar, aprofitant la pregunta, és que un poble, o l'ànima d'un poble, és feta de paraules i de fantasies, no? I els valencians, com a poble, tenim una gramàtica de la fantasia pròpia i tenim espantacriatures a dojo. No sé quina és més important, però el que sí que sé és que és bonic que puguem parlar en un mitjà de comunicació de la 40 Maula, de l'home dels nassos, dels nítols, no? Dels esquiladers, del saginer, de la malhora, de l'home de la pansa, per exemple, no? Així a la comarca de la Marina Alta, en fi, o del Caro, no? Que té un verset que el descriu en termes de quina estranya criatura aquell qui l'ha conegut. De mussol té la figura i té el cap d'home barbut, no? Tots recordem que en la mitologia grega hi ha sirenes, no? Amb cara de dona i cua de peix, o centaures, no? Amb tronc d'home i cos de cavall. I és curiós que els valencians hem oblidat que tenim un imaginari on existeix, per exemple, el Caro, no? amb cap de persona i cos de mussol, no? I crec que tot això és un univers fantàstic, mai millor dit, no? Que sempre mereix ser reivindicat, no? També des de sí, des de Ràdio Litoral.
Quin paper tenen aquests monstres, no? En les celebracions i rituals de la Nit d'Ànimes?
Bé, abans comentàveu que això del Halloween, no? És una cosa celta, i és veritat, però no és tota la veritat. És celta, i és ibera, i és romana, i és grega, i és de totes les cultures del món, no? Perquè té a veure amb el calendari i les quatre estacions. A mitjan de cada estació, si pareu, tots sabem els solsticis i els equinocis, no? Sant Joan i Nadal, els solsticis, els equinocis de Sant Josep, les festes del foc, Sant Joan, Sant Josep i Sant Miquel. Però el que no sempre sabem observar és que just en l'equador de cada estació totes les cultures del món tenen un dia simbòlic en clau d'avançar l'estació que vindrà, no? De tal manera que a mitjan hivern tens el 2 de febrer, que és la Candelera, que és la festa de la llum i de la primavera que arribarà. Doncs bé, exactament igual, a mitjan tardor tenim una fita en el calendari que és l'anunci de l'estació que vindrà, que és l'hivern, i el seu simbolisme, que és la mort. Per això, totes les cultures del món, al voltant de l'1 de novembre, que, si pares a mirar, és el punt intermedi de l'estació de la tardor, commemorem això de la mort que vindrà i tenim un dia en què les portes que separen la vida i la mort, no? O la terra i el cel, sembla que s'obrin i els dos mons es comuniquen d'una manera més fluida que en qualsevol altre moment del calendari.
I quin paper juguen aquests monstres en aquesta apertura de portes?
Doncs en tenim alguns que són propis del ritual de Tots Sants. Per exemple, diuen que a la vall de Perpuchent, no? Allà entre Beniarrés i l'Orxa, la Nit d'Ànimes, la vespre de la nit del dia de Tots Sants, corre, per exemple, l'aqueta de foc, no? Que és un cavall voltat de flames. Veges a saber si porta també el seu genet, doncs voltat de flames. És un motiu que també es documenta, per exemple, a Ibi, no? al Puig de Santa Llúcia, i que evoca el motiu de llegendari del comte Arnau, no? aquella ànima en pena, que no pot anar ni a l'infern ni al cel i que està sempre desporgant, no? una eternitat en este món. O, per exemple, és la nit en què Carmelina Sánchez Cutillas, així a la comarca, no? a la comarca de Baix, passat del Mascarat, Altea, diu que era precisament en la nit de Tots Sants, del dia de Tots Sants, és a dir, la vespre, quan s'apareixien els focs follets, no? que això són els focs fatus, no? Aquells focs que diu, si passes prop del cementeri els podràs veure que ixen dels ossos, no? Ell els definia que tenien un color verd blavenc i que ballaven com si els inventara el vent. I és bonic perquè a partir de la notació he anat buscant i hi ha molta més documentació. Per exemple, a Xàbia se'n parla, no?, sobre el fet que els focs follets existeixen i que particularment en la nit de Tots Sants es poden aparèixer no solament al cementeri, sinó en qualsevol racó, no? de la nit. Bé, no ho sé, tenim un imaginari. És quan s'apareix, per exemple, el frare misteriós del Mas de Patiràs, però, en fi, això requeriria un temps que ara no tenim per a contar-te-ho, però, com totes les cultures del món, tenim una gramàtica de la fantasia pròpia que parla de les nostres pors i de les nostres percepcions sobre la fràgil confusió que al capdavall hi ha entre la mort i la vida.
Joan, i parlant de rituals que realitzen els pobles de la comarca, n'hi ha algun concret que tinga lloc? És la nit del 31 d'octubre?
Dona, jo a casa el ritual que dius, mira, això és veritat perquè jo ho he viscut, no? La meva iaia quan vivia tenia el costum, que suposa que en moltes cases es conserva, no?, d'encendre una animeta, en dia ella, no?, una palometa, en dia també, que era doncs com en una tassa que preparava ella, jo com si la veig ara, no?, amb oli i aigua, que a mi, xiquet, m'impressionava molt, perquè l'oli sempre surava dalt i feia de combustible, i la meva iaia encenia una palometa, una animeta per l'ànima de cadascun dels difunts que volíem evocar, no? I a diferència d'ara, en què això de Halloween és eixir, emborratxar-se o no, però de vinga a celebrar l'eufòria i una festa, cosa que està bé, els joves tenen dret i els majors també de divertir-se tant com podran i voldran, jo no tinc res contra això, però sí que vull, i crec que és compatible, reivindicar que tradicionalment per al poble valencià Tots Sants era una fita per a la solemnitat, la reflexió, el recolliment i l'evocació de la memòria de les persones estimades que no estan ja entre nosaltres. I cadascuna d'aixes animetes que ensenia la meva iaia era, pues mira per l'abuelo, mira per la tia Beatriz, mira per... I això ja no ho fem, però jo ho recordo com una cosa que m'impressionava molt, no? Impressionava molt el xiquet. I ho dic com si fos una gran cosa, però sé segur que ara mateix ja et dic, mira... gran cosa, figues a l'agost, este xic. Sí, això ho fem a casa, no? I és segur que es conserva.
He escoltat alguna vegada que es parlava, no sé si es feia en la comarca, de parar taula, inclús altres, pues obrir el llit, per exemple, per als difunts si arribaven a casa. Això també s'ha sentit parlar per esta zona?
Sí. Jo al Tea no ho he conegut, la veritat, però sí que tinc documentació abundantíssima sobre això, per exemple, al comtat, no? Hi ha un llibre de Josep Lluís Santonja, que es diu Animetes Santes, i allí se'n parla, i de viva veu, hi ha testimonis, amics, que m'ho conten que a partir del migdia del dia de Tots Sants i fins al dia de les ànimes, que és ja el dia 2, les animetes s'enyoren de la vida que han tingut així i diu que tornen a les seues cases i que per això els familiars els paren taula, es posen els coberts, els preparen el llit o els desfan perquè es troben còmodes si és que volen tornar suposa que era un exercici d'enyor, no?, a pessigar la festa de la vida que un dia van tindre, no?
Estem parlant de la por, d'aquelles històries que feien por en temps passats. Creus que encara poden fer por o que ja estan molt desfasades?
Jo crec que mentre les persones serem persones, no?, mentre la condició humana millor o pitjor serà com l'hem coneguda sempre, la por existirà. I mentre, perquè tots som una mica també les nostres pors. Al final podem jugar el joc de la literatura i de l'art de les paraules parlant de no poètica, però tots els que estem parlant ara un dia morirem, no? I això ens inquieta i ens desassossega i tots hem tingut persones estimades que incomprensiblement encara no sabem com comprendre no existeixen. Només per això hi ha una inquietud. Viure comporta una inquietud. I viure amb consciència de la mort és imprescindible per a fer l'aposta d'aprofitar intensament la vida, també, no? Entre la vida i la mort, com diem a des, no hi ha sinó una confusió, i tot això ens desperta naturalment el sentiment de la por. I un poble que té por, o una persona que té por, necessita reificar-la, dotar-la d'una fesomia concreta, no? I per això és que ens inventem la 40 maula, que és la representació de la por, o els esquiladers, o en fi, o la malhora, o jo què sé, la mala fortuna, o els espantacriatures, que no deixen de ser una representació en l'imaginari col·lectiu d'aquell sentiment inefable que no solament tenim, sinó que som, no? Les persones i els pobles.
Parlant de personatges, d'espantacriatures, i pensem en històries que esgarrifen al nostre entorn més pròxim, pensem, per exemple, en la Joanaina, de Teulada. Mm-hmm. Què ens pots contar d'esta llegenda?
És una de les meves debilitats, ja t'ho dic. També, no? La Joanaina, saps que s'apareix la nit de Sant Joan, no? I és una dona encantadora, màgica, suggeridora, lluminosa, te l'imagines vestida de blanc, atractiva, seductora, i el fa un envit, no? Una proposta, diu, t'atreveixes, i si t'atreveixes, saps que has d'arribar caminant fins a la porta de l'església de Santa Caterina, que es troba al centre històric de Teulada, no? I tu dius, ah, això és fàcil, i podràs demanar un desig si arribes, però hi ha dues condicions. Primera és que has de carregar un pes darrere, que no saps si és ella mateixa que puja a cavall, o una botxilla amb pedres, i aquest pes cada volta és major, i això és difícil físicament. Però hi ha encara un segon requisit, que és el que realment és dur, no? I és que et diu, no mires enrere. Passe la que passe, no mires enrere, si no perds, d'acord? I tu, a mesura que vas caminant, sents darrere, com si foren serps o lleons o tigres o udols de llop, i dius, això què és, no? Però fins i tot pots sentir, el tallaré el cap, no? Una amenaça que tu dius, quin hi ha darrere amenaçant-me? Tens ganes de girar-te, no? O diu que una volta un tal Joan, que ho va intentar, se li va representar un crit darrere dient, Joan, gira't, sóc ta mare. Sa mare havia faltat, feia cosa de 35 anys. Bé, la qüestió és que no et giraries, no? A mirar si ta mare efectivament es troba darrere, ni que siga un instant, per última volta, tornar a mirar-te en la llum dels ulls de ta mare. Bé, si el gires, perds, no? I diu que hi va haver qui va guanyar. A mi m'agrada, això ve en un llibre nostre, m'agrada fer una versió en què el que aconsegueix no girar-se quan toca joc, o toca mare, que ja és bonic, no? L'expressió a la porta de Santa Caterina de Teulada, doncs diu, i ara el desig és, vull saber, vull que m'expliques totes les argúcies, on hi ha el truc, per què sentia aquells crits, aquells raucs, aquells grunyits, aquell...
Què portava a l'esquena.
Perquè, què vol dir això de renunciar a saber? No el gires, això té a veure amb el passatge bíblic de Lot, no? En què no Lot, sinó la seva dona, la dona de Lot, es gira i queda convertida en estàtua de sal. Però què vol dir això? Quan en la condició humana no hi ha un plaer més sublim que el de poder aprendre, conèixer i avançar en l'aventura del coneixement, no? Mira que el diga que si hi ha pecat, si existeix el pecat, si hi ha un Déu que instruïix què dimonis és això del pecat, el pecat major seria renunciar a saber, renunciar a mirar davant i darrere i a un costat i a l'altre i dalt i baix, no? I crec que la por, la veritable por en la història de la Joanaina, rau a creure de veritat que podem viure sense aprendre, no? Renunciant al coneixement i renunciant a la intensitat i als plaers de la vida.
Ens queda un minut. A Joan Borja, què és el que li fa por?
A mi em fa por, a mi la mort, jo crec que és la resposta fàcil, no? Però deixa'm, la pregunta és bona i hauria de respondre-la. Sí, jo crec que la por és el motor de totes les... La mort és el motor de totes les pors, però diria que més que no la por a morir-me jo mateix, no? La por més serval, no? Més autèntica, més indomable, la que m'atenalla, és la por de perdre els meus, no? La gent que t'estimes. I això precisament és el que crec que ens delata humans, no? estimar-nos la vida, sobretot amb el proisme i amb la gent que ens acompanya en el viatge.
Esperem no haver espantat molt al nostre convidat i que li queden ganes de tornar un altre dia als nostres estudis, perquè queda molt per parlar de la por, dels monstres i de moltes altres coses. Joan Borja, ens ha encantat compartir amb tu este primer cafè d'avui totes les llegendes i misteris de l'imaginari valencià. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies, i ja sabeu que la por és lliure, cadascú que la gaste com vulga.
I que deixe missatge. Són les 9 ja del matí. Molt bon dia.